Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Hola, bona nit. Us informa Ignasi Abad. De Barcelona s'ha medit a Rosalia en el primer dels quatre concerts que fa aquesta setmana al Palau Sant Jordi. La cantant de Sant Esteve Sarrovira s'ha emocionat aquesta nit dalt de l'escenari perquè, com ha explicat, actua a casa.
Com estem avui?
Jo encantada de veure'ls. Haig de reconèixer que normalment tinc una mica de nervis, saps? Abans d'actuar em fico una mica amb un dolç o un guió. A mi, jo crec que el cor m'anava a mi, però per una raó molt concreta. I és perquè estic cantant a la meva ciutat.
El concert del Sant Jordi Rosalia ha subtitulat totes les cançons en català. Com passa a l'òpera, la cantant tradueix les lletres cantades en anglès, japonès, castellà, català, ucraïnès o llatí a la llengua del país on actua, i aquí ho ha fet en català, òbviament. L'altra gran diferència amb els altres concerts de la gira ha estat el llarg monòleg que ha adreçat al públic en català. L'emoció l'ha fet plorar quan ha explicat que Barcelona la confronta amb els seus orígens i amb la persona en què s'ha convertit. Més notícies d'aquest dilluns, Oriol Pujador.
Els Estats Units han iniciat aquest dilluns el seu bloqueig a l'estret d'Hormuz i Donald Trump amenaça de destruir qualsevol vaixell de l'armada iraniana que s'acosti a la zona on estan tallant el trànsit marítim. De moment, ja ha obligat un parell de patrullers provinents de l'Iran a fer marxa enrere. Malgrat les amenaces, Trump assegura que els iranians han demanat tornar a la taula de negociacions.
Ens han trucat aquest matí les persones adequades de l'Iran i volen arribar a un acord. Els agradaria que arribéssim a un acord.
El vencedor de les eleccions d'Hongria, el conservador reformista Péter Maguiar, promet reconstruir la relació amb la Unió Europea després de guanyar amb contundència el partit del fins ara primer ministre Víctor Orbán. També avança que desbloquejarà el préstec de 90.000 milions d'euros per a Ucraïna que Orbán havia vetat.
Tot hongarès està orgullós de la seva identitat europea i la gent ha vist que, independentment de les mentides que els digui aquest vil poder, la propaganda els renya i acusa la Unió Europea de voler la guerra. Tothom sap que la Unió Europea és un projecte de pau.
El jutge Peinado deixa un pas del judici a Begoña Gómez, a qui proposa que jutgi per malversació, tràfic d'influències i corrupció per haver aprofitat la seva posició de fer negocis privats. En el seu escrit, el magistrat de l'Audiència Nacional diu que la carrera professional de Begoña Gómez va fer un gir quan Pedro Sánchez es va proclamar president, el seu marit. També diu que ha afavorit empresaris afins i que s'hauria apropiat de fons que captava per la càtedra universitària que dirigia.
L'actriu i directora de cinema Aina Clotet anirà al Festival de Canes amb la seva òpera prima titulada Viva. La seleccionada la Setmana de la Crítica, una secció paral·lela que organitza el Sindicat de Crítics Francesos i que vetlla cada any per descobrir nous talents. La cineasta barcelonina només havia rodat un curt fins ara i la sèrie Això no és Suècia i ara debuta en el llargmetratge.
Encara no m'ho crec, estic molt, molt emocionada, molt, molt contenta. Ha sigut un viatge molt llarg que va començar fa més de 6 anys. Hem treballat realment molt intensament i mai somies que acabaràs amb una plataforma tan espectacular com la Setmana de la Crítica, no? Però hem cuidat molt i hem mimat molt cada pas.
L'herència, l'obra teatral de Mateo López, dirigida per Josep Maria Mestres al Teatre Lliure, triomfa els Premis de la Crítica que s'han entregat aquest dilluns al Centre Moral i Cultural del Poble Nou. L'amor venia en taxi, de la Cubana i Fugaces d'Aina Alegre s'han emportat respectivament els premis al millor musical i al millor espectacle de dansa. Barcelona, Marta Vives.
L'herència no només ha guanyat el palmarès de millor obra teatral, sinó que també ha estat reconeguda com a millor direcció per Josep Maria Mestres i Carles Martínez com a intèrpret de repartiment. Operet imaginària d'Albert Arribas s'ha emportat el de petit format i l'amor venia amb taxi el de millor musical, Jordi Milà de la Cubana.
És un homenatge al Teatre d'Aficionats de Catalunya, del qual nosaltres provenim.
Pel que fa a les categories interpretatives, els guardonats han estat Oriol Genís.
Cultura és important. El món està com està, però ara som aquí.
En autoria, el millor text ha estat Per la tercera fuga, d'Albert Pijuan i Victòria Espuc.
I el meu avi, que no sabia ni que existia el català, imagina't fer aquesta obra que comença amb ell al Teatre Nacional de Catalunya.
La pallassa Pepa Plana s'ha endut l'honorífic per la seva contribució en la visibilització de les dones en aquest àmbit. I un planter de nenes
i els esports, el Barça buscarà aquest dimarts la remuntada del 0-2 contra l'Atlètic de Madrid per accedir a les semifinals de la Lliga de Campions de futbol.
El Girona, mentrestant, ha comunicat la baixa per lesió d'Abel Ruiz per entre 4 i 6 setmanes. El davanter dels gironins té un trencament muscular als isquiotibials de la cama dreta.
També primera divisió, aquest dilluns s'ha tancat la 31a jornada amb aquest partit, Llevant 1, Getafe 0.
I aquest dilluns ha començat una nova edició del torneig Barcelona Open de tennis amb el comiat d'Estanislas Wawrinka, que ha perdut contra Cameron Norrie en la primera ronda i ha rebut un homenatge de la resta de la jornada, eliminacions també de Jaume Munà i Jack Draper.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui he vist la imatge real d'allò que es diu quan algú es casa per l'església, promets estimar l'altre en la salut i en la malaltia. He anat a un centre de recuperació per una petita lesió que m'haig de tractar i mentre em feien una sessió anava mirant els altres pacients que bé o tenien una lesió d'espatlla o bé els estaven fent corrents al genoll, un braç trencat que ha de recuperar la mobilitat o una mà que surt de fer un tractament amb parafina. En una de les lliteres hi havia un senyor d'uns 80 anys, he calculat, que estava fent exercicis amb els peus, amb unes gomes elàstiques, i davant seu, en un seient, on la gent espera el seu torn, la que segur era la seva dona, amb unes bosses de plàstic per sobre de les sabates, ja que allà només s'hi pot entrar en mitjons. La dona li anava comptant amb les mans les vegades que el seu marit havia de fer la força amb cada peu. Aleshores s'aixecava, li anava a preguntar si estava bé, després tornava a seure i li tornava a mostrar amb les mans els números fins a arribar a 10, amb totes dues mans obertes com si anés a parar un gol. Quan la fisioterapeuta ha tornat per dir-li que ja havia acabat i que tornés el pròxim dia, la dona s'ha tornat a aixecar, l'ha ajudat a incorporar-se, li ha plegat el llençol que et donen per estirar-te la llitera i l'ha acompanyat fins a la porta del vestidor. Us asseguro que el senyor ho podia fer tot solet. Només l'ha deixat quan entrava a la part on es canvien els homes. Estic convençuda que si arriba a ser per ella, hi hagués entrat per posar-li els pantalons, però s'ha hagut de quedar fora esperant que el marit encertés els camals i sortís vestidet i amb sabates per anar cap a casa a dinar. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i pràcticament 11 minuts. Aquí tornem a ser a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. I avui, per arrencar el programa, el 93207474, ens truca el Pep des de l'Eixample, a Barcelona. Bona nit, Pep.
Hola, què tal, Marta? Com esteu tots?
Molt bé, i tu?
Vinga, jo molt bé, que ja supernerviós esperant que demà tingui el gran partit, home.
Ai, demà. Ai, Pep, que patirem. Ai, que patirem demà.
Bueno, jo em fotré quatre cubates abans, per veure-ho més claret.
Ah, sí?
Sí, home, sí.
Doncs escolta'm, si et prens les quatre cubates i acaba bé, truca una altra vegada. Que et vull sentir amb els quatre cubates.
Sí, és que després se m'entortudiga la llengua.
Ja m'ho penso. Ja m'ho penso.
Escolta'm, abans de res, que no se m'oblidi, que no li he dit a l'Aina, ho demanaves una cançó.
Digues.
Que un amic que ja no el tenim entre nosaltres, un any la vàrem posar aquí, que és una d'aquestes cançons simpàtiques. Mm-hmm. Per cert, m'agrada molt els llibres eròtics, sóc un gran llegidor, que es diu dels tancats per defunció, coses que passen.
Tancats per defunció?
Un moment, és una cançó així simpàtica, que no s'espanti la gent.
No, aquí no s'espanta ningú. Estem curats d'espant, ja. Va.
Exacte, com no hi ha roba estesa, ja...
Clar, t'ho diràs.
Molt bé. Mira, escolta, una cosa. Ahir vaig sentir això dels ossos muntanyosos.
Sí.
Els dibuixos animats. Jo encara hi deia, que tindria... Pues, això va ser el 70-75.
Sí, això deia, no? Cap al 70, sí.
Sí. I era molt curiós, perquè era una família, dos nen i nena, la mare, vestida així amb el davantal blanc, i el pare, que era un vago d'aquests que no fotia ni cop, que sempre estava... Papa, has una cosa, i començava... I mira, i quan tancaven, no me'n recordo si era al principi o al final, quan tancaven la sèrie, anava enamorant... La mare anava al davant, els dos nens al mig, i el papa a darrere, pedalejant amb un tante, no els quatre. I com que era un vago, es tombava damunt del tante i començava... I fotien una curva, i els tres marxaven per un costat i el pare s'estampava per una altra banda.
Ostres, sí que te'n recordes, tu.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Era molt... I podria durar, no sé, 10, 15 minuts, no eren massa llargues.
Jo és que no ho coneixia.
Qualsevol cosa que li deien, començava... Després, mira, una altra cosa. Sobre el joc de cartes.
Sí.
I també és una pregunta. L'altre dia van fer un capítol que es quedava molt...
Ai, que no sé què ens passa, que se te'n va la veu.
Sí, se me'n va la veu.
Sí, però no et moguis, No et moguis del lloc on estàs.
No
joc de cartes, digues.
Sí, i hi havia un dels restaurants, portaven una tablet, i aquesta dintre de la tablet, a més de presentar-te la carta, et donaven la tablet. I ahir es veia totes les fotos de tot el que veien, podies demanar el que volguessis, si... una cosa, trucaves al camarer, també, venia el camarer. I la meva pregunta és, jo en els meus temps, quan treballava a l'hostaleria, teníem marxa vale, saps? I teníem una...
Pep, que no t'entenem ara, eh? Teníem... M'he quedat... Jo, en els meus temps, teníem una...
El marxa vale.
Marxa vale? Què és això?
Sí, que era el paperet on t'anotaves les coses.
Ah, d'acord. Vale, marxa. D'acord. Molt bé.
I la mestressa em agafava 4 o 5 taules i te les portava dintre de la cuina, sí. I diu, nanos, espavireu. Home, ostres, tu, no se la podeu portar aquí. Bueno, total, que la meva pregunta és, quan se va inventar, quin any, on se va inventar, això que ara, si tu vas en qualsevol bar una mica modern, teclegen allà en l'ordinador i et va directament a la cuina.
A la cuina,
i a la cuina tenen una pantalla que ja veuen tot el que has demanat.
Sí, és com, més, com un terminal, no?, que ho van col·locant i els hi surt a la cuina, sí.
Ah, això. I ja no marxa al vale, ja no és. En els puestos així és una mica que treballen una mica modern, eh?
Sí, sí, sí.
I ja surt a la compta i tot, i ja et demanen els postres, i ja surt tot directe.
Tot directe,
sí. I t'has al·lucinat, eh? Perquè dius, hòstia, i això amb els meus temps el que et patia jo ja.
Clar.
I ara aixeques el cap, mires a la pantalla i ho veus tot.
I allà, i va directe a la cuina. Va, a veure si algú ens sap explicar quan es va inventar això.
Quan, és que ara que tinc aquí una autora de llibres, la meva pregunta sempre ser com us ho feu per inventar els noms i els cognoms? Perquè n'hi ha tantíssims. Ara estic escoltant una novel·la que surt la senyora Potter.
Sí.
I la senyora Potter és el Harry Potter.
Sí.
No? I, esclar, pues busquen noms que tinguin una mica de ganxo, però és que en tots els editors, i mira que cada dia llegeixo pilot de novel·les, que jo soc d'aquestes del llibre digital, i com us ho feu per els noms i els cognoms, que n'hi ha tantíssims, com us els inventeu?
Doncs,
si algú m'ho pot contestar.
Sí, exacte. Si no hi ha un altre dia, t'ho contesto jo, però jo crec que pot contestar algú altre. Però...
He llegit uns quants dels teus llibres, eh?
Molt bé, si m'agrada, Pep, aquí fent campanya. Molt bé.
Sí, home, i tant.
Gràcies, Pep.
Pues vinga, a veure si tenim una nit màgica, eh?
A veure, vinga, una abraçada.
Gràcies, bona
nit. Adéu, bona nit. En Jesús ens truca des de Mediona, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Bé, relaxat aquesta dia.
Sí?
Sí.
Oh, que bé, molt bé, així m'agrada. Està bé, aquesta hora està bé, està així.
Sí, és l'hora que a mica has agafat el son i estem escoltant i...
I va entrar la soneta.
Cada dia escoltant una història de pis que no dormo.
Molt bé.
Doncs he aprofitat per demanar-vos el correu perquè volia enviar-vos un conte que he escrit i no l'enviava la nit als ignorants a roda.cat i catalunyaradio.cat i m'ho retornava i al final m'ho ha dit la meva
clara. Ah, doncs això, immediatament avui ja, perquè se'ns acaba el termini,
En dos minuts em contengi te la...
Vinga, endavant, perfecte, sí.
Mira, la meva consulta anava perquè jo tinc 60, faré 62 anys, i quan era criat ajudava molt amb els índios i amb els vaqueros, perquè és el que ens regalava en aquella època i és el que ens agradava jugar, no? I ara que estic fotut de l'esquena i no puc treballar, m'he dedicat a fer maquetes. Estic fet una maqueta de l'Oeste.
Sí.
Del Far West. He de totes les cases del poble i les cabanyes dels índios i tal. Què passa? Que no trobes els tinotets. Els han deixat de fabricar.
Els soldadets o...
Sí, com que abans els índios eren els dolents i ara són els bons, ha canviat. Sembla ser que està mal vist fer índios en tirant fletxes i coses d'aquestes.
Ostres, que bo això. Clar, i no en fan.
No en fabriquen. Només en trobes alguns que venen de Xina però són de molt mala qualitat. Però jo ho escolto de tota la vida, els de Comanxi, aquestes marques
que tenien...
No? Les diligències, els cavalls... No en trobo enlloc. I si et poses a buscar per internet en aquest del l'Ebay, el Pop i aquestes coses, la gent demana barbaritats per un tros de plàstic.
Ja t'entenc. A veure si algú sap algun lloc on trobar soldadets.
Algun lloc on em pugui trobar, exacte, sí, perquè tinc la maqueta feta i em falten els personatges.
Però tots els personatges, soldats, indis i de tot, eh?
Sí, bueno, ja m'he fet un fuerte, el faig amb un postet des d'aquí del jardí de casa, i bueno, m'he fet tot.
I les pintes i tot, o no?
Sí, com, clar, les que trobo tenen 30, 40 anys i inclús més, i s'han de repintar totes, les pinto, i ja, si hi hagués una possibilitat d'enviar-vos una foto, us enviaria una foto de la maqueta acabada.
Home, la pots enviar al WhatsApp del programa, que almenys ho veurem, perquè trobo que té gràcia, clar.
Pues ja us enviaré. Aquest Nadal vaig muntar, el poble el tenia fet, em faltaven les figuretes, i vaig muntar una mena de parc temàtic de l'Oeste, i els personatges tots eren de Disney.
Ah, molt bé.
Quan tenia indis i soldats, doncs era...
Està, innoves, està molt bé, innoves una mica. Doncs a veure si algú et pot ajudar, a veure si hi ha algun lloc o algú que, no sé, que ho tingui i no els faci servir.
O algú que se'n vulgui desfer.
Que això també pot passar, no?
M'interessa perquè em fa molta gràcia, ho tinc pràcticament acabat i em falten els ninotets.
Els ninotets, que són petitets, molt petitets, no? Suposo?
De sí, entre 7 i 10 centímetres tal, depèn del fabricant, diguéssim, no?
Sí.
Els que fan els ninos encara són més petits i són de molt mala qualitat i són...
Doncs a veure si ajudem el Jesús a acabar la seva obra d'art. Vinga.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, moltes gràcies. Que descansis. Bona nit.
Gràcies.
Adéu. La Carme des de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal,
doncs volia aprofitar el mitjà del teu programa perquè a tota Catalunya sapiguem que tenim un servei de salut magnífic. Ahir vaig necessitar del servei de l'Hospital Clínic, urgències per la nit, i els equips metges, doncs, que una humanitat i una professionalitat aprovada de tot. I la veritat era per donar-li una empenta que anés tot... Doncs que tothom tingués un reconeixement pels serveis metges que tenim, que ningú els menys tingui, que no se'n vagin a la privada.
Molt bé, Carme.
Això per una banda.
Molt bé.
I després, per una altra, volia fer una consulta, que jo no sé si són... He viatjat pel país i he vist que els grafiteros no s'aturen només amb els trens, sinó que van també pintant edificis de tota mena per tot el país, i això costa diners. No sé si és són motius polítics, són motius de bandes, qui paga tot això, perquè això costa diners. I no sé, desconec... Però es veu que no hi ha manera de que no t'ha aturat, que aquestes bandes van fent de tot per tot Espanya, no és només els trens.
No, només són els trens a Catalunya, vols dir, no?
No, és per tot Espanya, a tot arreu.
A tot arreu,
increïble,
hi ha grafitis.
Increïble, sí. Inclús granges de porcs.
Ah, també has trobat granges de porcs amb grafitis, també?
amb grafitis, sí.
Està
sí.
Bé.
Però no sé, jo la veritat és que no sé si forma part d'un moviment, no sé, algun tipus de moviment juvenil o algun tipus de moviment polític, qui està darrere de
d'aquestes accions.
Qui paga? Perquè això costa bé, no?
Clar. Sé. Sí, està clar.
I res més.
Molt bé, Carme, doncs agraïda que ens hagis trucat.
Moltes gràcies i endavant amb el teu programa.
Moltes gràcies, Carme, bona nit.
Una salutació, bona nit.
Adéu-siau.
Gràcies, adéu.
Illes de Pau.
Heu anat mai a pescar? Trobeu que pot ser un bon moment d'evasió i de calma? O penseu que ha de ser terriblement avorrit? Avui visitem l'illa de Pau de dos pescadors, de perfils molt diferents. El pescador, li direm tranquil, és en Jaume, un veí de Sitges, que treballa de tècnic de calderes i aires condicionats, i el pescador inquiet és en Joan, un veí de Terrassa que treballa de comercial. Tots dos tenen 47 anys i són amics. La nostra companya, Judit Perpinyà, ha quedat amb ells dos a Sitges per xerrar i després se n'ha anat arran de mar a tirar la canya. Aquesta és una illa de Pau de dos capítols i aquest, que ara escoltareu, n'és el primer.
Jo tinc un tiet que era pescador, aficionat de jove, i sempre em deia, quan el mar està picat, el llobarro va boig. Això és cert?
Completament i totalment cert.
Avui és un dia d'aquests.
Sí. I no només el llobarro, sinó nosaltres també anem bojos al darrere.
Després anirem a pescar, aviam si traiem un llobarrot.
Perquè el llobarro, cada temps, el mar el fa d'una manera i fa que els pescadors sàpiguen que allà hi ha una classe de peix o una altra?
Avui, per exemple, com que està l'aigua moguda i trenquen les onades fan aixecar sorra. I fan que els peixets petitets vagin a menjar allà. Quan aixeca la sorra surten llombriuetes, surten petxines, surten... Hi ha moviment a l'aigua. I llavors els llobarros doncs, van atacar allà.
Van atacar? Vol dir que el llobarro és un peix depredador?
Molt depredador. I, clar, i com el tot peix depredador, espera les seves oportunitats. És molt més fàcil caçar i camuflar-se, perquè és un gran caçador. Entre l'escuma, l'aigua moguda, és molt més fàcil que no pas amb l'aigua clara, calma, que els altres bitxos el veuen de lluny.
Els dies del mar planer, que sembla una bassa d'oli, quin és el peix que espereu trobar, doncs?
A mi m'agrada molt anar a pescar la dorada. Me'n vaig a una platja que no hi hagi banyistes, encara que tingui que caminar bastant, i em fico allà amb les dues canyetes, les tiro amb la meva llombrigüeta o amb un cranc o amb el que sigui, i a esperar la picada de la dorada. M'encanta.
Esperar. Molta sí. Gent diu esperar i esperar. I quin avorriment, no?
Avorrit no és, perquè estàs allà davant del mar, és un paisatge molt bonic, és una desconnexió total, saps? I més als llocs on jo em moc, no me'n vaig al ple centre de Sitges, per exemple, me'n vaig, camino i me'n vaig a un lloc que a dalt és acantilat, que miro enrere i sembla que estigui a un altre món, saps? Ara parlaré de l'Atlàntida, que és d'on també es vaig a pescar. La platja aquesta és de pedretes, i quan es mou molt l'aigua, les pedretes aquestes treuen algú blanc, no sé si és salitre o alguna cosa, i es queda l'aigua blanca, uh-huh. I llavors no piquen.
Aquesta és la mateixa platja que ja pescaves de petit?
Vaig començar quan anava els caps de setmana amb els meus pares a la platja, a les platges de Sitges, anava amb els espigons mirant els abuelos, com sempre fan.
Tu ets d'aquells badocs, no?, que es planten a mirar els que pesquen.
I preguntava molt. Inclús alguns em deien, vale, ja està, deixa'm tranquil, que buscava una mica tranquil·la, perquè és que preguntava hasta com es feien els sams, com es feien els ponts, tot, volia saber tot.
Et fascinava, tu, això?
Sí.
Ja de petit?
Sí, i els meus pares, la família, tots estaven allà a la platja tot el diumenge, perquè passaven tot el diumenge, jo m'anava a l'espigó.
Que això sí que resulta avorrit, estar tot el dia a la platja.
Sí, jo m'anava a l'espigó a agafar crancs, agafar gambetes amb una gambera, jo no parava d'agafar coses, saps? I fins que vaig aconseguir que em compressin una canya. amb set anys. Montiet, que també era pescador, m'havia portat algun concurs encara de més petit.
I t'agradava aquella estada dels avis allà a l'Espigó?
Sí, clar, és que jo flipava. Jo quan estaven allà pescant i veia que treien un duradot allà que feia tres pams, pues jo dic, hòstia, jo això també ho vull.
Ara sentíem en Jaume, que és veí de Sitges, que ens ha acollit avui aquí al poble i ens vol portar a pescar llobarro avui, no?
Sí, la nostra idea era anar a fer egging, però a l'egging, a pescar el calamar i la sèpia, té d'estar a la mar plana.
Quina paraulota ens has dit ara? Egging?
Totes les paraulotes són en anglès. En anglès fem molt ink.
Egging, què vol dir?
Pescar amb eguis. Els eguis són un tros de plàstic que simula o bé peixos o bé crustacis, que són precisament la dieta de calamars, sípies i inclús pops, i els belluguem de determinada manera quan anem a buscar un o altre. Moviment de canyes, doncs, més o menys dinàmics o més o menys forts, més o menys seguits o més o menys pausats, en funció del que busquem.
Aquesta altra que ara escolteu és el Joan. Veieu que ja parla més ràpid i ens ha dit de seguida que passar-se tot el diumenge a la platja era molt avorrit.
Molt.
Joan, a tu pescar també t'agrada, però no t'agrada l'estil de pesca que ens ha explicat ara en Jaume.
L'he practicat, però sóc molt inquiet. Si en l'època aquesta que estem parlant, tant el Jaume i jo, que pràcticament som de la mateixa edat, haguessin tingut tantes etiquetes com ara, m'haguessin etiquetat com a TDAH, però de llibre, d'enciclopèdia. Llavors no parava quiet. I a part de preguntar als avis, doncs, com hem fet tots i tal, també tinc el típic tiet pescador, que de fet, gràcies a ell, era l'excusa per escapar-se de les reunions familiars avorrides. No, home, no, dona'm una canya i fotem aquí a veure i averiguar aquest neguit aquest. Què serà? Què m'haurà picat? Com serà? Serà el peix de la meva vida o serà un peixet que, com qualsevol altre?
On hi anaves tu? Perquè tu ets de Terrassa.
Sí.
I on anaves, a la platja? Aquests records que...
A tot arreu. Pensa que les reunions familiars les teníem precisament a Lleida, amb la família de la meva mare, o sigui, imagina si viatjam, i de Lleida ens anàvem cap a Hospitalet dels Infants, Tarragona, Cunit...
Si tens un moment i vols estar tranquil i vols estar bé, vas a pescar. O tu no vols estar tranquil?
Jo no vull estar tranquil. Tranquil ni dormir.
Aleshores, què et dona la pesca, tu? Quina mena de pesca fas?
És la meva via d'escapament. És fugir de la rutina, dels nervis, de l'estrès, de la mala llet, de tot. O sigui, és realment doncs, la meva illa de pau, el meu espai, però que no l'aprofito com la gent s'imagina seure en una cadira, llançar la canya, espera't que piquin... No, home, no. Podem tenir la canya en mà. Ligers, que és moure-la tota l'estona, movent peixets i trossos de plàstic artificials, simulant que estan vius, no pares. Ara llences, ara proves, ara una banda, ara una altra, i no paro.
Tu ets un pescador mòbil, i fins sí. I tot et bellugues tant que vas a pescar amb caiac.
Correcte.
Com es pesca amb caiac?
És una meravella. És una meravella. El caiac, per qui no ho sàpigui, doncs és un tipus d'embarcació de més o menys dimensions. Jo vaig ara amb un 4 metres. T'hi poses a sobre, i jo vaig amb uns molt específics que ja estan preparats per pescar
caiac. I on hi vas a pescar, amb caiac?
Bona pregunta, perquè aquí a Catalunya tenim moltíssimes prohibicions. A l'aigua dolça, per exemple, és molt complicat. Depèn a quins rius o embassaments vas, has de tenir uns permisos o n'has de tenir uns altres. Al mar no, el mar és una miqueta més obert. Què et dona la pesca en caiac? Aquest plus d'estar en contacte a l'aigua, d'arribar on no arribes llançant, destronçant-te els ombros. Arribes a indrets, per exemple, on no pot arribar una embarcació de motor, perquè no tenim motor, arribes a caletes doncs, molt més tranquil·les, amb aigües doncs, molt someres, amb poca profunditat. És una experiència...
I a tu et, això no et dona calma, a tu et dona adrenalina.
Sí, perquè no vaig a passejar el tros de plàstic. Què? Vaig inclús amb pedals.
Exacte, com ho fas, això?
Ja, perquè vam començar a remar, tothom comença doncs, a remar. Però clar, remar i pescar és complicat alhora, perquè necessites els braços. Llavors van treure la fantàstica idea de posar-hi uns pedals, una pedalera, van unes hèlices a sota del caiac, i avances molt més ràpid, amb l'avantatge que, a més a més, tens la canya...
A la mà, tota l'estona.
Correcte.
Tu això, Jaume, no ho has fet mai?
No, jo sóc més, ja inclús feneguin, m'agrada estar a la meva pedra, com et vaig dir, ja sí que em relaxo, perquè jo espero que passin. Jo no els vaig a buscar tant els cefalòpodos, els calamars, les sèpies i tot això. Jo em fico a la meva pedreta i jo sé que en un moment o altre passaran. Llavors, jo sí que estic allà tranquil i vaig fent, jo tiro, vaig movent la canyeta, els jerks a poc.
Què és jerks? Perdona.
El fer els tirons perquè es mogui el peix artificial, perquè per simular una gamba o el que sigui.
Quina durada més gran has tret? Quina t'ha fet més il·lusió a la vida? Aquella de tres pams que veies dels avis, tu l'has arribat a treure.
Sí, sí. Aquí a Sitges va haver un any que un dia vaig fer 36 quilos de durades. 36 quilos.
Un dia?
Sí, a les costes del Garraf. Vaig tindre que avisar amics perquè em fessin viatges cap a casa i em portessin galledes perquè ho tenia tot al terra que no hi cabia.
I què passava aquell dia?
Pues no sé, pues que van entrar moltes i des de només arribar ja em picaven, al veure el plan vaig tindre que anar racionant les llombrius. En vez de ficar mitja llombriu, una llombriu la partia en tres o quatre trossos.
I això dius, és que van entrar moltes. Tu saps això? Tu en sumes d'alguna manera? És casualitat pura?
Sí, quan tu vas sempre esperes que hi hagi un dia així. Mai ho sabràs, però que serà una jornada així exageradament tan bona, no. Això és sorpresa o sort.
Joan, tu també has tingut un dia meravellós com aquest, amb caiac, tu, per això.
Sí, amb caiac ho pots arribar a fer. Pots arribar a fer molts quilos de peix, depèn de què vagis a buscar. Que jo el que vaig a buscar en el caiac és una peça que sigui... Ja no anem a buscar el monstre, perquè sí que és veritat que tots quan comencem volem això, quantitat, el peix més gros, tal. Arriba un moment, no perquè ho hagis fet tot, ni molt menys, perquè jo considero que em falta molt encara, però moltíssim. Tinc molts reptes, marco reptes. A mi el que m'agrada més és un repte. Ostres, vaig amb el caiac a fer el que ningú ha fet per aquí per la zona, que és, per exemple, treure una tonyina, independentment del tamany, però ser capaç de treure una tonyina amb una tècnica específica i en caiac. Quan aconsegueixes això, la sensació és indescriptible. En caiac, el peix que més il·lusió m'ha fet ha sigut, sens dubte, una tonyina, precisament aquí, una tonyina catalana, una tonyina vermella. La vaig buscar perquè, a més a més, sabíem que hi eren, i portaven dies menjant, i vaig anar expressament amb el caiac a buscar-la i a pescar-la.
En Joan, a més, porta una càmera al caiac. Perquè
I a vegades tres.
Fins a tres càmeres
fins
portes.
Fins a tres càmeres.
Perquè després tu penges les teves fites pescadores a xarxes.
Correcte. Porto una en el pit per tenir diferents angles. Una al pit, una a davant i l'altra darrere.
Per tant, tu ja has arribat a un nivell de sofisticació que vas amb sponsor.
Correcte.
Però no t'hi dediques professionalment, tu tens una altra feina.
Ja voldria. Però l'oportunitat no ha acabat de quallar. S'ha intentat.
Ja som arran de mar, on som?
Estem a una platja top secret, perquè no s'ompli això de pescadors tafaners.
Què estàs fent ara?
Ara estic muntant una canya de dos trams, dos parts, una canyeta molt lleugera, i aquest fil a l'aigua és...
Transparent.
Completament invisible.
I com li dieu d'això?
Fluorocarbono, que és el del material que està fet. I anem entrenats molt finets perquè aguantin molt de pes i es pugui llançar molt lluny.
Portes un ajudant també avui, no?
Millor ajudant del món.
Com et dius tu?
Marc.
Que ets pescador, tu també?
Sí.
Acompanyes a ton pare?
Quasi sempre.
Quasi sempre. I t'agrada també o no?
Molt.
Has pescat alguna cosa?
Moltes vegades.
Quines coses?
Llises, sards, plades, truites...
Quants anys tens tu, Marc?
8.
De gran també vas ser pescador com el pare?
La veritat que sí.
Jaume, on som?
Estem a una platja, no es pot dir el nom, sinó després s'omple.
Així és com els caçadors de bolets, que no dieu les coses.
Ah, clar, sí. Ara m'estic aquí abrigant una miqueta, que si no, a mi m'agrada estar calentet, que jo no em moc tant com el Joan. Fa molta vent. Ara, quan ens fiquem arran d'aigua, bufarà molt.
Què és això que li ensenyes, Jaume?
És un peix artificial, que és per enganyar el llobarro, que és el que tirarem i recollirem perquè simuli un peix ferit i el llobarro ataqui. Pot ser de qualsevol color. A vegades piquen amb un, a vegades amb un altre. Aquest és... A mi m'agrada aquest perquè és el més natural. És negre de dalt i platejat com un peix, igual. Veus, jo tinc la Hard Rock, és com aquesta canya. Allà, te l'agafo, eh?
No, però aquesta té més ous que el Hard Rock.
Té més què?
Té molts més ous.
Ah, no, però no vull més ous.
No, però mira, és fineta, no pesa.
Ah,
és
que sí. Mira. Molt guapa.
Això és una passada.
I no pesa ni 100 grams, no?
Clar.
No, m'agrada aquesta. Pues li dic amb el nen que em deixi un tiro.
Collons i tant. I llançament llença a... Buah. Llença a Lima.
I amb onades i tot pesca bé.
Aquest aguanta molta aigua. Amb el mar així, l'avantatge és que et permet pescar menys finet. Pots anar més brut.
Perquè el mar està remogut, voleu dir, eh?
Sí. Si no, has de pescar amb coses molt finetes, grapetes molt finetes, el baix més finet. Uh-huh. Has de dissimular-ho tot al màxim perquè no sàpiguin que els vols enganyar.
Vaig a fotre 4 tiros.
Vinga.
Mira, has enganxat una pedra. Me cago en tot.
He perdut.
Oh, i què? S'ha enganxat una roca?
Sí, s'ha enganxat a una roca i s'ha quedat a dintre.
A l'atac, eh? Vigila amb les onades, Marc? Què, amore? Vols aguantar la canya? Pensa que l'aire ens ve de cara. És complicat tirar avui, eh? Tu vols provar o no?
Sí.
Recull. Molt bé. Recull. Recull una miqueta més ràpid. Així. Perfecte. Has d'estar pendent perquè, mira, va per dalt, eh? Aixeca'l, que si no... Aquí. Mira, allò tens aquí, ja.
Pescador de canya, perd més de lo que guanya. I jo som un pescador. Pescador de canya, que perd més de lo que guanya. Ja, ei, pescador de canya, perd més de lo que guanya. I jo som un pescador de canya, que perd més de lo que guanya. De lo que guanya. I tant mateix, que has de fer per dalt un tant de peix. Si quan en tens no hi poses carinyo, me sent com es xupa-xup de ses costes d'en Xorigo. Que vol passar sa gent, però sempre indiferent. Pescador de canya, perd més de lo que guanya. I jo som un pescador de canya, que perd més de lo que guanya. Ja, ei, pescador de canya, perd més de lo que guanya. I jo som un pescador de canya, que perd més de lo que guanya. Pescador de canya, perd més de lo que guanya. I jo som un pescador de canya, que perd més de lo que guanya.
Doncs a la setmana que ve, la segona part d'aquesta illa de pau, d'aquests pescadors que estan en un lloc no determinat de Sitges. Són 2:15 de la matinada. Ens truca el 93-201-7474. En David, des de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé, bona nit o bona nit, no
ah,
ho sé.
Ah,
era per respondre la qüestió aquesta de... Digues.
No, era per respondre això que ens va preguntar un altre oient,
sí.
Eh? Si és correcte...
Sí, de fet, sí, és correcte. De fet, ja s'havia preguntat en alguna altra edició dels Ignorants, i jo mateix ho havia contestat, perquè bé, soc lingüista i aquestes coses més o menys les sé una micona.
Molt bé.
Sí, a veure, dit bona nit és correcte, és un tret dialectal del català, no forma part de l'estàndard, no ho trobarem al diccionari, però això no vol dir que no sigui correcte. El català, com totes les llengües, doncs tenen moltes maneres a vegades de pronunciar, no?, les paraules, o tenen sinònims, i en aquest cas, de forma col·loquial, dir bona nit és correcte. I per què es diu bona nit? Doncs perquè aquí ens trobem amb dues consonants nasals, aquesta N, no? Tenim dues N's molt seguides, i fem el que es diu una dissimilació. És com si ens fessin una mica de nosa i en canviem una. I la canviem, és un so... Bueno, ara m'estic posant una mica tècnic, És un so alveolar, no?, que fem amb els alvèols, que és la part que tenim entre les dents i el paladar, més o menys. Doncs tots dos sons els fem en el mateix lloc, llavors l'únic que variem una mica, doncs que un el fem nasal i l'altre el fem vibrant.
Clar, perquè és el bon nit, ja tot és aquí dalt, no?
Exacte, ja m'ha...
Sí.
Exacte, fem el que es diu una dissimilació. També ho tindríem amb juliol i juriol. També hi ha gent que diu juriol amb una R.
És veritat?
Llavors, seria el mateix fenomen, Tenim aquí, en aquest cas, dues L's, diguéssim. Es fa això una mica de nosa, i llavors en canviem una perquè no faci tanta nosa i sigui una mica més variat. Dir juriol també és un tret dialectal, que és totalment correcte des d'un punt de vista col·loquial. Col·loquial vull dir que quan escrivim hem d'escriure juliol, i en el diccionari trobarem juliol, però la gent que en parla, doncs, evidentment, no? Doncs diuen fideuà, no diuen fideuada, no?
Clar.
I fideuà també és correcte, és un tret dialectal, evidentment, I això són dissimilacions, però poso un exemple, i amb això acabo, d'un efecte contrari, que seria una assimilació. Molta gent, quan parla, el número 60 diu 60, o 60, no?
60 directament, sí, tens raó.
60 directament. En aquest cas, aquest so de x, aquest so postalveolar fricatiu, doncs assimila, en l'altre cas dissimilava, separava, en aquest cas ajunta, agafa aquesta S principal de 60, de 6, l'agafa i se l'emporta cap al seu lloc, no?, i la converteix en un altre X. Llavors diem 60. És més pràctic dir 60, o sigui, que amb la boca com que s'anticipa, no?, la xa que vindrà, ja ho diem tot 60, que també no deixa de ser un tret dialectal, que evidentment no trobarem al diccionari. El diccionari trobarem 60, que és el que hem d'escriure, diguéssim, en un text normal estàndard, però que és correcte, que ningú s'esveri, no, 60 no es diu. Sí, home, esclar, hi ha gent que ho diu, és un tret dialectal, no passa res. La llengua és diversa i l'hem de mantenir diversa,
sí,
i parlar-la sobretot.
Molt bé. Doncs escolta'm, gran doncs ja classe, David, moltíssimes gràcies.
Molt bé, vosaltres.
I bona nit, ara. Mira, ho dic tranquil·lament.
Bona nit.
Que descansis. Adéu-siau.
Vinga. Merci, adéu.
Què us pensàveu? Que no en parlaríem? Perquè ja vam parlar una mica ahir. Doncs no, perquè ja tenim al sac el primer concert de la Rosalía al Palau Sant Jordi, el primer dels quatre que fa casa, a Barcelona, que és la ciutat que l'ha vist créixer i passar de ser un alumne del taller de músics a convertir-se en una estrella musical internacional. Jo diria, pel que veig a les xarxes socials, que el públic n'ha sortit entusiasmat, però com que tenim un redactor dels serveis informatius que hi ha anat, li hem demanat que, mentre torna cap a casa, expliqui aquí als ignorants l'experiència. És en Marc Ruiz. Bona nit, Marc.
Bona nit.
Impressionat, content, feliç de fer aquesta feina en un dia com avui. Com defineixes la nit amb Rosalía?
Doncs mira, una miqueta tot això que has explicat, perquè, mira, t'he de ser sincer. Jo la vaig veure a Lió i pensava, va, avui serà un concert més. Doncs què va, m'he emocionat igual. És que m'he emocionat igual. Hi ha algunes coreografies de les que fa que em continuen emocionant. M'ha emocionat una que no m'esperava, que és la coreografia que fa amb Berghain, per exemple. No? Uh-huh. És en aquell moment, el concert porta una narrativa d'una persona que al començament es mostra fràgil i després intenta doncs, capbussar-se a la nit, al pecat, per dir-ho d'alguna manera, no?, per trobar el sentit a la seva vida, i al final s'acaba redimint i acaba parlant de la mort amb l'última cançó que tanca el concert. Doncs Berghain és precisament el primer canvi que fa, no?, o quan diu, doncs ara seré dolenta. i no sé per què, però m'atrapa molt, m'arriba moltíssim aquest moment del concert.
Escolta'm, tu has notat, ja que vas veure el primer que va començar, i aquest d'avui, que és el primer de Barcelona, ell ha tornat a casa, torna a actuar al seu terreny, se li ha notat que estava més nerviosa o més còmoda perquè estava actuant a casa seva?
Doncs jo diré que una mica les dues coses. A l'inici, m'he fixat molt amb això, a l'inici del concert de Lió i a l'inici d'altres concerts, ella s'emociona, no? Surt a l'escenari i l'escena és la següent. Representa que estem en una mena de museu i s'obre una caixa gegant d'on surt ella, vestida com si fos una ballarina de Degas o una ballarina d'una capseta de música, no? Com si fos una relíquia, com diu la cançó. Doncs en aquest moment ella s'acostuma a emocionar a l'arrencada dels concerts. Aquí no. Aquí no s'ha emocionat, sinó que el que ha fet és somriure quan ha notat l'escalfor del públic. Ara bé, després, quan s'ha adreçat al públic una estona després per parlar-hi durant molta estona, tot en català, per cert, doncs aquí sí que ha plorat. Ha plorat tantíssim que primer ha necessitat beure un got d'aigua, però amb això no ha pogut, i ha necessitat aixugar-se les llàgrimes amb un mocador. És a dir, que estava emocionadíssima per actuar aquí. I és que una de les coses que ha dit en aquest discurs és que el fet de tocar a Barcelona l'obliga a ser ella mateixa, perquè Barcelona és la ciutat on va créixer, evidentment, on va créixer artísticament, on va començar, on va estudiar el taller de músics, i després és el lloc on es posa el mirall i veu en què s'ha convertit, no? I que, clar, tot això amb ella també l'emociona i també l'interpel·la molt.
Clar. Jo he vist, abans de començar el concert, les imatges que han sortit per la tele, que, clar, tu dius, aquest concert té una narrativa, no? Té sentit que explicaves, i a més, jo crec que el públic també en té una altra, perquè he vist molta gent amb creus disfressades, però molt, entre tu i jo, molt friqui. No sé si és volgut o realment, o sigui, que també hi havia gent que no anava disfressada de res i que anava, com ara tu, suposo, no? I que anava a disfrutar del concert, no?
Aquí hi ha una cosa que m'ha fascinat molt, que és això que dius tu, el tema de la moda. A Lió era sorprenent que hi havia dues, tres persones, quatre, entre les 15.000, que sí, mira, que anaven, doncs això, doncs amb aquesta roba blanca, no? Com roba de punta, no? Així, estil belga, com si diguessis. Aquí no. Aquí és massiu. Hi ha moltíssima gent que porta com a mínim un element blanc a la roba. Hi ha molt gènere d'aquest de punta, com si fossin puntes de coixí, no? Tot molt arreglat, com si portessin mantellina, també. He vist una noia que anava vestida com si fos una núvia. És a dir, que després unes altres noies que duien com una diadema feta per elles, evidentment, que volien imitar, doncs, com els raigs daurats que surten en algunes verges, no? Jugant amb aquesta iconografia religiosa que ha fet famós el disc de Lux.
He vist que us heu emocionat, per tant, ella s'ha emocionat molt, com dius, ha plorat, però crec que també heu rigut bastant amb el moment que molta gent esperava i que suposo que cada dia dels pròxims concerts serà diferent el protagonista, el moment confessionari, no?
Sí, però és que per superar aquest haurà d'anar molt lluny. Yolanda Ramos ha estat la convidada d'aquesta nit. El confessionari, des del primer concert, no? Doncs cada nit apareix algú que acostuma a ser un personatge conegut, una persona coneguda. Hi ha hagut des de futbolistes fins a... blogueres o no sé, influenciadores, o tota aquesta mena de gent, també gent coneguda, cantants també, no? Però... clar, aquesta nit ha estat Yolanda Ramos, que és actriu i guionista, i que ha estat hilarant. Ha començat a explicar una història de quan ella coneixia una noia que estava al taller de músics i que va acabar, no sé, en una nit de bogeria, que ella volia enfonsar-se totalment. Ella el que buscava era entrar a la depressió i autodestruir-se, és el que deia, no? Una nit a la plaça Reial. Va acabar anant-se'n al llit, o intentant anar al llit, amb un noi d'aquests del taller de músics que havia deixat a una amiga seva i que, vaja...
Amb aquella gràcia que té la Yolanda Ramos,
sí,
no?
Que ha començat a dir... Clar, que si era una rata cambodjana, que si ha començat a dir que volia que es depilés... Espectacular, sí, espectacular. I no us diré més perquè té la marinera.
Però suposo que els altres dies no serà pas ella, seran diferents, no?
O això correcte, suposo que cada dia són diferents. Però... I clar, hi ha moltíssimes apostes sobre qui pot pujar ara a l'escenari. Sí.
Ah, hi ha noms, es diuen noms de gent que pot pujar?
Sí, però no. Sí, però jo crec que això són gent que
ho fa córrer.
Els propis fans, clar, i que els propis fans tenen ganes que siguin elles, perquè la majoria són dones, les que pugin a l'escenari, no? Però, clar, Yolanda Ramos no sortia en cap mena de travessa. Per tant, bé, sabem que ens sorprendrà aquests
dies. Clar. Escolta'm, jo no tinc entrades, Marc. Ho vaig intentar, vaig estar-me hores a la cua virtual. No hi va haver manera. I ara, avui m'han dit una... Sense fer publicitat, m'han dit una pàgina en què la gent que no pot anar-hi es pot vendre les seves entrades, i tinc posat un urgent per si queda alguna entrada lliure, que m'ho diguin. Jo no sé, intentaré que d'aquí a dissabte alguna pugui quedar lliure, però no ho tinc tan clar. Per tant, t'agraeixo moltíssim que m'hagis fet aquesta crònica i res, que celebro que vas poder veure el primer concert i el primer de Barcelona. Suposo que els altres tres ja no has d'anar a treballar, eh?
No, ja he d'anar a treballar.
Sí, s'acaba l'excusa, eh?
I m'ha agradat molt, però ja estaria.
Ja estaríem no, de Rosalía, sí. No?
No, però de debò, sóc molt sincer, a mi em costa molt, molt mentir, sóc així. I sóc molt sincer quan t'he dit que jo no m'esperava que m'arribés a emocionar avui, i ha passat.
I doncs gràcies per explicar-nos-ho, Marc, i res, et deixem que descansis, i que continuïs amb el concert a dintre, però que descansis.
Oh, i tant.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Dicen que si vieras pasar a tu lado la muerte en la Mercedes, la que se alarga te da buena suerte. Todos habéis venido hasta mis enemigos. Hoy lloran. Tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias. Estoy agradecida y lanzará azúcar moreno sobre mi ataúd. Quedaros despiertos hasta que vuelva otra vez la luz. Promete que me protegerás a mí y a mi nombre, mi ausencia. Yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo para volver con ella.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
Ràdio. Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, fixa't com sona.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
6 minuts i arribarem a la una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93207474. Ens truca Lluís des de la Batllòria. Bona nit.
Hola, Marta, bona nit.
Hola, Lluís, com estàs?
Bé. Doncs mira, arrel de les declaracions que avui he sentit del senyor Eduardo Mendoza, l'escriptor,
sí,
jo voldria preguntar als oients, i a mi se m'ha generat una pregunta, que és la següent. Sant Jordi va arribar a ser torero?
Com?
Ho sap algú dels oients?
Com?
Si Sant Jordi va arribar a ser torero, ho dic perquè l'Eduardo Mendoza avui ha declarat que Sant Jordi havia estat o havia estat un maltractador dels animals... Mm. Doncs a mi m'ha portat pel cap aquesta pregunta.
És bona, és bona la pregunta, Lluís.
I aviam si algun oient sapigués o s'hagués assabentat o tingués referències de que Sant Jordi hagués estat torero.
Torero, i a més no sabia llegir, segurament, no, ha dit?
Segurament.
Mm. Sí, sí.
És possible.
Sí, sí, no sé.
Segurament que l'Albert Pla podia dir moltes coses d'aquest tema.
No sé si els oients estan al cas, però déu-n'hi-do, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Ha estat una pregunta que automàticament se m'ha generat.
Clar.
Dic,
clar,
ostres, clar. A veure si va ser torero.
Maltractador d'animals, un torero, no? T'ho has pensat.
Clar.
I no lluitar contra el drac, no, diguéssim?
Evidentment, sí, sí, evidentment. Sí.
És bona aquesta pregunta, a veure si algú et segueix i pot donar una resposta, Lluís.
Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Vinga.
Bon programa.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Tenim, a més de les trucades al directe, que no, jo encara no hem passat cap tall de veu, cap missatge de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148, que n'hi ha. I, per exemple, una pregunta que ens fa la Maria, que ens ha deixat aquest missatge des de Reus.
Volia fer una pregunta, a veure si m'ho podeu contestar. Tant se val Baltus com molta gent... fan servir molt la paraula demanar. Per exemple, ahir vaig demanar l'hora que era a la filla, per exemple, no? O ahir vaig demanar... En vez de preguntar, vull dir. Llavors jo voldria saber quan s'ha de dir preguntar, si és que està ben dit, o quan s'ha de dir demanar. Perquè jo demanar només ho dic quan demano una pera, demano una poma, demano... Però si no ho faig servir preguntar l'hora, preguntar en quina hora vindràs.
Molt bé, doncs aquesta és la pregunta que ens deixa la Maria des de Reus. Després, atenció, perquè tenim una peça musical de la Maria Rosa des de Sant Cugat del Vallès, que em sembla que ha fet una... A veure què ha fet, a veure.
Estic mig clapada i no sé com tinc la veu, però... És que no hi ha notícies bones, eh? I tots parlant d'aquest individu de l'altre cantó de l'Atlàntic. I em venen ganes de cantar-li. We want to break free from the nasty fellow that's ruling the world. We want to break free. God knows more people is thinking like me. And please, by the way, somebody could fly him to the moon and keep it among the stars. Let him wandering between Jupiter and Mars. In other words, we are fed up. In other words, he's a big rascal.
Vinga, ella es desperta i fa una cançó dedicada... No, dedicada no, contra Donald Trump. Gràcies, Maria Rosa. Una altra Maria Rosa de Sitges ens demanava per què a TV3 repeteixen les mateixes notícies al migdia i al vespre. Per quina raó, diu ella, no les actualitzen? La Magda, per quin motiu hem de posar una rejilla sota el peix a l'hora de descongelar-lo? Si l'aigua surt de dins el peix, és una aigua dolenta? Pregunta ella. I l'Aleix, des d'Esparreguera, què té la ceba que ens fa plorar quan la tallem? Perquè hi ha tradició de posar xiprers als cementiris. Ell, d'una tacada, ens fa dues preguntes i ens la deixa al WhatsApp de la nit dels ignorants. Doncs va, us deixo temps perquè hi penseu i perquè, si voleu, a partir de quan acabi el butlletí de notícies, doncs puguem reprendre les trucades al 93207474 i pugueu fer algunes d'aquestes respostes. Això i moltes altres coses que encara tenim pendents en aquesta segona hora de la nit dels ignorants. Les notícies i tornem després. Fins ara.